Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia, bona hora. 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dimarts 25. Una ciutat que avui parla encara dels desperfectes, de la rastellera de desperfectes que ha deixat aquí a la comarca el temporal Glòria. Encara tenim a la ment imatges de la desolació que ha deixat el temporal aquí a la comarca i a bona part del país, i més a tocar nostra a alguns municipis del Maresme. És el cas de Malgrat de Mar, on, entre d'altres, com sabeu, ha quedat interrompuda la circulació de trens entre direcció Girona. Avui a la ciutat en parlem, tindrem els estudis el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, el Jofre Serret. Amb ell conversem d'aquí a uns minuts, en el dia que també us expliquem que l'ATSO, l'Associació de Teatre Solidari de Calella, i a través dels diners que va recollir en el musical Boig per tu, faran una donació a la Fundació Miquel Valls. Ens ho explica d'aquests moments el Josep Grima. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb l'equip de la tertúlia dels dimarts. Són el Jordi Martí, el Quim Rei, el Toni Labau, el Pere Puig i el Josep Maria Vila. I avui acabarem recordant la música de George Harrison, el Beatle, músic britànic nascut el dia com avui de l'any 1943. Salutacions, un matí més de qui us acompanya aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui el temps està dominat per un petit canvi en una línia frontal que ens ha de portar un augment de la nuvolositat. De fet, hores d'ara ja veiem núvols prims que van arribant. Es tracta d'aquest front poc actiu, no esperem que arribi a deixar precipitacions, si deixa alguna espurna ja serà molt, i farà que el cel estigui força tapadot. Això sí, entre aquest migdia i primeres hores de la tarda. Després, durant la tarda, el sol s'imposarà novament, amb núvols baixos però que apareixeran cap al Maresme Nord. Els vents, en general, febles, vents que bufaran de mar cap a terra aquest migdia, primera hora de la tarda. La situació marítima estarà dominada pel marejol i, pel que fa a les temperatures, avui baixaran una mica, un descens que notarem més a última hora de la jornada i, sobretot, de cara a demà. Demà, de fet, tindrem un dimecres amb nuvolositat variable, restes de núvols que en qualsevol cas seran poc importants i que no deixaran precipitacions. Vents febles durant el matí, lleugerament moderats a la tarda de component sud-oest i situació marítima que demà estarà dominada pel marejol al matí per la maror durant la tarda. Les temperatures més baixes tant de dia com de nit es normalitzen una mica. De cara a demà passat dijous s'espera una matinada amb l'arribada d'una mica d'aire fred en alçada, i això el que pot afavorir és que això durant la matinada del dijous puguem tenir algun xàfec puntual, poca cosa. Però no hem de descartar aquesta possibilitat. Es pot presentar a qualsevol punt del Maresme. Després, al llarg del matí, predomini del sol i un sol que s'imposarà, de fet, durant bona part de la jornada, amb unes temperatures que dijous es mantindran pel que fa a les mínimes i les màximes tampoc és que hagin de variar gaire, o fins i tot encara podrien baixar una miqueta més respecte a les de dimecres. Per tant, de moment, fins dijous, sembla que la temperatura vol baixar una mica, refrescarà, no tindrem un ambient tan suau com en les darreres jornades, però de cara a divendres i al cap de setmana les temperatures tornaran a pujar.
Molt gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle avui per la ciutat de Calella, sapigueu, fins a 11:15 hi ha un tall al carrer Jaume Salvador entre Balmes i Cervantes. També un tall fins les dues al carrer, al passeig de les Roques entre Gaudí i Montserrat. Un tall fins les 7 de la tarda, en aquest cas al carrer Cinto Verdaguer entre Bruguera i Església. Un tall fins a les 10:20 entre carrer Cervantes, al carrer Cervantes, entre Anselm Clavé i Jovara. També un tall fins les 11 al carrer Joan Fuster, entre Sant Jaume i Valeri Saleta. Un altre tall de 12:45 al carrer Balmes, entre Montoriol i Moragues. I un tall de 2:45 al carrer Sant Isidre, entre Riera i Sant Jaume. Doncs complicada avui la mobilitat a Calella. Si heu de fer servir el transport públic, Usuaris de la RU de Rodalies, recordeu que està interromput el servei per tren, el servei a través del tren entre Malgrat I Blanes, hi ha servei alternatiu per carretera, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies I ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Nomi Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, comencem amb una reunió que es produirà aquesta tarda perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, es reunirà amb els alcaldes I alcaldesses del Maresme per tractar sobre diferents temes relacionats amb la seguretat. La trobada tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Maresme a les 4 de la tarda I en ella s'abordarà la possibilitat de crear una junta comarcal de seguretat. És la segona vegada només que el conseller Buch convoca els alcaldes per abordar els problemes d'inseguretat al Maresme després de la celebrada el 4 de febrer. Llavors la cita es va saltar amb diversos convenis per formular nous plans de seguretat ciutadana I de trànsit. Des d'Interior recorda que només 3 dels 30 municipis de la comarca tenen uns índexs de delinqüència per sobre de la mitjana catalana.
Molt bé, què més, Nomi?
Seguim més coses perquè també, parlant del temporal Glòria, sí. Una mica, fent la prèmia de l'entrevista que vindrà a continuació, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que caldran, atenció, 42 milions d'euros per arreglar els desperfectes que el temporal Glòria va causar als rius catalans. En concret, volen restaurar lleres, motes I estructures de defensa que eviten els desbordaments, també arreglar I substituir canalitzacions al sistema d'abastament I reparar doncs els estralls dels sistemes de sanejament. Segons ha explicat l'adjunt a la gerència de la coordinació territorial de l'ACA, Diego Moixó, en total 24 milions es destinaran a les lleres I a aquests sistemes de defensa dels rius. A més, Moixó ha admès que les lleres no estaven en condicions òptimes per culpa de la reducció en inversió fins al 2017, I concreta que preveuen destinar-hi 5 milions d'euros anuals a fer doncs, aquesta conservació I aquesta neteja de les lleres, que si no es fa passen coses com les que van passar malauradament.
Sí,
aquesta setmana l'ACA ja ha començat a solucionar els marges de la Tordera, el seu pas per Hostalric, I Moixó també afirma que assumiran el 100% del cost de les lleres I la mota del Ter I treballaran en col·laboració amb els ajuntaments doncs, per netejar-les. Paral·lelament, l'Agència Catalana de l'Aigua també està duent a terme l'inventari de danys arran del temporal Glòria, doncs, com dèiem, en matèria d'abastament, sanejament I mèdia, que es preveu donar a conèixer properament. No? Faran un inventari I ens diran, realment ara hem d'invertir 42 milions d'euros, però és que això és el que ens ha costat el Glòria I tenim les lleres I els rius d'aquesta manera.
Mira, ara en parlarem amb el Jofre Serret de tot plegat, eh?
Exacte, sí.
Què més, Nomi?
I seguim amb una altra qüestió, en aquest cas successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Premià de Mar de 37 anys per un robatori en força en un supermercat de la població. Els fets van passar la matinada del 23 de febrer en un supermercat de la carretera de Vilassar de Dalt, al terme municipal de Premià de Mar. El detingut havia trencat la porta per entrar I el van enxampar quan intentava fugir amb pernil I productes de neteja. La policia va ser alertada per l'avís d'alarma a l'establiment. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos que van observar que hi havia una porta d'accés forçada I trencada. En apropar-se van sentir soroll a l'interior del local. Llavors els agents van establir un dispositiu de control del perímetre del supermercat per controlar tots els accessos d'entrada I sortida. Quan els agents es disposaven a entrar, l'home va sortir per una de les portes laterals mentre empenyia un carri de la compra que contenia, atenció, pernils ibèrics I productes de neteja per valor de 880 euros.
Caram.
En un supermercat, valor de 880 euros.
Bueno, clar, sí, depèn de com siguin els pernils, clar.
I quan sugués, no?
Exacte, sí.
Els agents doncs, el van detenir com a únic autor del robatori en força I el van traslladar a la comissaria.
Molt bé.
I porto una última notícia que m'ha semblat meravellosa.
A veure,
perquè ja que estem amb el canvi climàtic, sí. Els plàstics que tenim a la mar... Doncs bé, l'empresa maresmenca Condor...
Sí...
ha creat una nova línia de roba de punt feta amb plàstics reciclats al mar.
Ah, doncs mira que bé, em sembla
genial. Es tracta de la línia de mitjons Sequel, elaborats doncs, a base de fil de plàstic. El que fan és agafen els microplàstics, els plàstics que es troben pel mar I els converteixen en fils, que més o menys bastant gruixudets perquè puguin entrar en les màquines amb els que ells fan els mitjons I han aconseguit que el fil tingui la mateixa textura que el punt I han pogut fer... doncs aquests mitjons de plàstic però que realment tu els veus o te'ls proves perquè els clients que ja els han provat asseguren que el tacte és gairebé calcat el dels mitjons de tota la vida de fil. De moment estan fabricant entre 15.000 I 20.000 dotzenes amb 4 dissenys diferents, tots ells amb dibuixos marins.
Molt bé, el Còndor, que té una línia xulíssima, sobretot de roba de bebès, que també té unes coses que són una passada, eh? Molt bé,
i ara que s'estan implicant doncs, per reduir els efectes del canvi climàtic i reciclar.
Molt bé, Naomi, feliç dimarts, que
igualment,
vagi bé, gràcies.
Igualment, fins
demà. La Naomi que marxa cap a la redacció, si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, s'investiga una presumpta agressió sexual a una menor d'edat durant la nit de Carnaval. La Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos investiga aquesta presumpta agressió sexual a una nena, sembla veïna de Malgrat Mar, la matinada de dissabte a diumenge a les pistes de la Muntanyeta. És un dels temes destacats avui. També podeu recuperar el vídeo amb les restes vegetals arrossegades pel Glòria que es van triturar ahir a peu de platja. I encara com a destacades, la confraria de Setmana Santa que prepara els assajos per la processó de Divendres Sant. I anem a fer, com cada dia a aquesta hora, una lectura dels titulars de la premsa d'avui. Diu el Punt avui a la portada, risc de pandèmia. L'Organització Mundial de la Salut demana al món que es prepari per una pandèmia, però diu que encara és aviat. I augmenten els casos a Itàlia, a l'Iran i a Corea. N'hi ha un altre a Canàries i la Unió Europea vol que els socis no tanguin fronteres unilateralment. La col·lecció Tous al Macba, l'empresari cedeix al museu un miler d'obres reunides durant 50 anys i també comença el judici contra Julian Assange. Als Estats Units volen que sigui extradit. I el Sant Pau opera per primera vegada amb holografia 3D. És el que diu el Punt avui a la seva portada. En repassem d'altres. Al periòdico hi llegim que el coronavirus a un pas de la pandèmia. Diu La Vanguardia, el salt a Itàlia del coronavirus s'encomana a les borses mundials. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país. Diu El País a la portada que l'OMS demana al món que es prepari per una pandèmia. I acabem, com sempre, amb el que diu el diari El Mundo a la seva portada. Diu que les borses s'esfonsen i l'OMS alerta d'una eventual pandèmia. És un quart d'onze, ho dèiem, en començar la ciutat d'avui, l'ETSOC, l'Associació de Teatre Solidari, a través del musical que van fer per la Marató, El Boig per Tu, on van recollir molts diners per a una donació a la Fundació Miquel Valls. Li preguntem d'aquests moments al Josep Grima.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/radiocalella. @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Passen 18 minuts de les 10 del matí, fan les coses perquè són molt bona gent, perquè els hi surt del cor i, a més, perquè ho fan molt bé. Són l'Associació de Teatre Solidari de Calella. Tenim el Josep Grima al telèfon. Què tal, Josep? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
L'Atsoc, que aquest any va portar al Teatre de la Mozart el musical Boig per tu, i ho veu petar tant, veu reunir tants diners, que, diners que eren per la Marató, aquest any per les malalties minoritàries, però en van quedar uns quants i heu decidit també donar-los, no, Josep? Explica'ns-ho.
Sí, aquest any va ser una mica extraordinari, la veritat. Va ser un any on de 5 funcions, 3 van fer el sold out, van penjar el cartell de Todo Completo, i això ens va produir una alegria extrema. Per tant, la resposta del públic va ser molt positiva i nosaltres la vam prendre d'una manera molt positiva. I com que la gent del públic, el públic, la gent que va venir, ens va fer aquest regal, ens veiem amb l'obligació, com aquell qui diu, de nosaltres també fer un regal a la ciutat de Calella. Des de tota la humilitat i des de tota la sinceritat ens venia molt de gust. És per això que ja aquest any vam donar aquests 10.500 euros a Calella per la Marató, perquè els pogués entregar conjuntament amb tots els diners que havia recaptat la ciutat a la Marató de TV3. Però és cert que vam guardar 3.000 euros perquè creiem que havíem d'agrair d'alguna manera que Calella tingués aquesta acceptació per part del públic, i amb l'assemblea que vam fer de socis de l'associació el passat diumenge, doncs es va acordar dividir aquesta partida en dos i donar 1.500 euros que donarem als amics i voluntaris de l'hospital i 1.500 euros més a la Fundació Miquel Valls, i això ens fa una alegria, la veritat, que extrema.
En total, recorda'ns quants diners vol recollir, Josep.
Mira, nosaltres el que vam fer va ser, vam donar aquests 10.500 euros a la Marató de TV3, 10.500 euros, que ja és una quantitat, jo diria que molt elevada, perquè Calella ha donat, de fet va sortir i ho vau publicar, aproximadament uns 25.000 euros, tinc el número al cap, però penso que va anar per aquí.
Bueno,
d'aquests 25.000 euros...
És un dels pobles que més dona,
sí,
és un dels pobles
sí.
que més dona.
No sé si estem en el tercer o el quart lloc,
vull dir que
estem molt amunt, no? D'aquests 25.000 euros que es donen, 10.500 surten de l'Atsoc, per tant ens sentim molt orgullosos del resultat, i justament ho fem per Calella nosaltres, ho fem per Calella per la Marató i perquè aquest pot doncs sigui gros i que es vegi que Calella som una gent solidària, no? I a partir d'aquí, aquests 3.000 euros que vam guardar, amb assemblea de socis ho vam exposar als socis i vam decidir, a través de diverses propostes, vam decidir dividir aquesta partida en dos, perquè així dues entitats de la ciutat poguessin tenir una miqueta de diners, i fent una miqueta d'esforç, doncs, poder donar una miqueta més, i en aquest cas 1.500 euros, insisteixo, als amics i voluntaris de l'hospital, que els hi fa una falta tremenda, que ho necessiten més que mai, perquè cada vegada tenen a més persones i cada vegada tenen més necessitats, i com no també a la Fundació Miquel Valls, que no paren d'insistir, no paren de treballar en aquesta malaltia, sobretot en la visibilitat d'aquesta malaltia, que es vegi que aquesta malaltia existeix i que necessiten ajuda. I, per tant, ens veiem amb aquest compromís i des de tota la humilitat i tota la sinceritat i de tot cor, doncs els hem volgut intentar fer una miqueta més un cop de mà en aquest aspecte.
La Fundació Miquel Valls, recordem que lluita per la ELA, aquesta malaltia catalogada com a minoritària, però que quan et toca és absolutament devastadora i que tenen molt poques ajudes. Hi ha poca investigació sobre aquesta malaltia, precisament perquè està considerada com una malaltia minoritària, oi?
Correcte. I no només això, sinó també aquest acompanyament que s'ha de fer a les famílies, no? Aquesta fundació el que treballa molt és el tot, no? Que a vegades només se centra moltes vegades la investigació, evidentment els diners han d'anar per la investigació, però aquesta fundació el que fa és treballar el tot, l'embolcall, tot el treball que s'ha de fer a través de famílies, a través de gent que hi va a les cases ajudant aquesta gent malalta, a professionals que hi treballen i, com no, els amics i voluntaris de l'hospital. Una gent que l'altre dia parlàvem, no? Una gent que són extraordinaris perquè són voluntaris que el que fan és recaptar diners per poder tenir professionals que puguin ajudar gent, i sobretot amb aquest programa del PADES i amb el programa de l'Alzheimer, del qual amb en Josep Puig l'altre dia en vàrem estar parlant i em sembla fascinant la feina que estan fent. Ostres, creiem que eren dues entitats que necessiten molta ajuda, evidentment que n'hi ha moltíssimes altres, el que passa que arribem allà on una mica podem, i tant de bo puguem seguir fent activitats per poder donar encara més, no només a la investigació a través de la Marató de TV3, sinó també agrair a Calella i a les entitats de Calella que hi treballen de manera incansable per fer-nos una miqueta la societat molt més digna i la vida molt més digna, sobretot quan tenim una malaltia.
Quan fareu formal aquesta donació, Josep?
Doncs mira, aquesta setmana anirem a fer els respectius xecs i anirem a veure a totes dues entitats que ja estan informades i que ahir van rebre amb moltíssima alegria a la trucada que els hi van fer i ens ho van agrair, i jo només els hi puc dir que gràcies a les dues entitats per la feina que fan. És a dir, l'agraïment no ha de ser cap a nosaltres, sinó que és el nostre agraïment, i és una manera més d'agrair la gran feinada que fan envers aquestes malalties i envers les famílies que acaben patint també de retruc aquestes malalties. Ahir vam parlar amb ells, estan molt il·lusionats, i és que al final és l'essència de totes dues entitats, i tant de la Fundació com dels Amics i Voluntaris. Ells tenen aquest sentit de tirar endavant, de sempre anar endavant, de sempre seguir, de sempre sumar, de sempre remengar-se, i al final això és el que es transmet més i millor, és la millor manera de transmetre justament això, aquest tirar endavant i aquest seguir. Per tant, l'agraïment és nostre cap a ells per la feinada que fan.
No us traieu mèrit, però, perquè la societat en té sort de gent com vosaltres, que fa les coses altruistament, i a més, no només això, sinó que fa les coses per recollir diners pels altres. Per tant, no us traieu el mèrit, que el teniu i molt. Deixa'm que
Gràcies.
Et pregunti, aprofitem, esteu preparant alguna cosa, Josep?
Bueno, estem movent, sí. Nosaltres no parem tampoc.
Ja m'ho penso.
Cadascú en el seu estadi, cadascú en el seu estadi, perquè al final, com sabeu, nosaltres som una entitat que el que intentem promoure no ve d'una vessant artística només, sinó que el que intentem promoure són activitats solidàries. Mm-hmm. El que passa que, evidentment, amb la nostra temàtica, no? Cadascú el seu, no? A nosaltres el que se'ns dona bé és fer espectacles, fer teatre, fer musicals, fer actuacions per recaptar aquests diners, per llavors fer un gran musical o per llavors fer una gran posada en escena, i llavors poder donar aquests diners a diferents entitats, no? Però sí, estem movent-hi a fils, mica en mica. Jo suposo que en els propers dies podrem començar a explicar alguna cosa. Sí que és veritat que, bueno, ja ho sabeu, que aquests últims anys hem anat apostant molt alt, no? Uh-huh. I ara la gent ens deia, bueno, ara després d'això què? I això ens fa una mica de por, vull dir, també.
Home, heu deixat el llistó molt alt, eh?
Sí, ha anat molt bé aquests anys.
Escolta'm,
molt bé aquests anys.
Josep, per l'estima que ens tenim, no em vols avançar res?
Tant de bo, mira, Sònia, tant de bo et pogués explicar alguna cosa, de veritat t'ho dic, eh? Tant de bo, i saps que t'ho explicaria perquè sempre m'acabo estimant i acabo dient alguna cosa. El que passa que tant de bo ho tinguéssim, eh? Però de moment estem movent alguns fils. Ja sabeu que això és una feina que va molt mica en mica, perquè evidentment aquí hi ha molts factors, i a partir d'aquí jo crec que en els propers dies, en les properes setmanes, ja començarem a dir alguna cosa, i no dubteu que sereu els primers en saber-ho.
Molt bé, doncs et prenc la paraula.
I tant.
Molt
I
bé,
tant.
Josep,
I tant, i tant,
enhorabona
tant.
Per la feina
gràcies.
Que feu i per ser tan bona gent. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-nos altaveu. Gràcies.
Un petó, gràcies, Josep.
Igualment,
gràcies.
Que vagi molt bé.
Doncs ja ho sabeu, són la bona gent de l'ATSOC que donaran aquests 1.500 euros a la Fundació Miquel Valls i també als Amics i Voluntaris de l'Hospital Sant Jaume de Calella. 10:27, me'n vaig a plató. M'espera el tinent d'alcaldia de Malgrat de Mar, primer tinent d'alcaldia Jofre Serrat. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Prepara't, Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs ja som a plató avui amb el nostre convidat, és el primer tinent d'alcaldia de Malgrat de Mar, el senyor Jofre Serret. Què tal, senyor Serret?
Hola.
Com estem?
Molt bon dia.
Podríem aplicar la màxima aquella que després de la tempesta arriba la calma o encara no ha arribat?
A veure, si ho apliquem a nivell de l'emergència o de l'urgència, en aquest cas, que va ser la primera actuació que vam haver de fer com a govern, doncs sí, després de l'urgència o l'emergència ve la calma. Ara, a l'hora de reconstruir, reestructurar i naturalitzar tot l'entorn, recuperar el dia a dia, doncs evidentment no ve la calma, sinó que ve un garbuix de molta feina, de molt de retorn i de saber exactament, primer de tot, quins eren els danys que havia provocat el temporal Glòria, tant a nivell públic com privat, i evidentment tota la reestructuració que, sobretot els pagesos, la indústria i el turisme, doncs ha de fer aquest sobreesforç per tornar a una certa normalitat i poder encarar de nou els seus negocis.
De fet, Malgrat de Mar, sabeu que és una de les poblacions, la Llera de la Tordera, que més va patir aquesta devastació del temporal aquí a la comarca. Fins i tot es van dur el pont per on passa la R1, la línia de Rodalies, i un altre pont per on també hi passen els vehicles, no? I això doncs ha causat un dalt a baix a moltíssimes persones, no? En quin punt estan aquests treballs, senyor Serret? S'ha començat a actuar? Han rebut ja algun contacte de qui ha d'actuar en aquest pont per reconstruir-lo?
Així és, tant un pont com en l'altre. El pont de la Rodalia, de Rodalies de la línia R1 és competència d'ADIF, i aquí doncs, ADIF ja hi està treballant. Ens han comunicat que es contempla una temporalitat per tenir el pont llés d'uns 10 mesos, on aquí els diferents ajuntaments, i també Malgrat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, demanem una màxima celeritat amb la restitució d'aquesta via. També posem sobre la taula el fet de demanar que la línia R1 doncs, es posi al debat un altre cop sobre la taula del trasllat d'aquesta línia, perquè els que som coneixedors, i en aquest cas des de Calella, des de la ciutat de Calella també, han patiu la línia primera línia de mar i en un futur no gaire llunyà aquesta línia haurà de ser traslladada, perquè si tenim en compte l'emergència i l'acció climàtica, veiem que està en un punt on no cal que sigui un gran temporal com el Glòria perquè afecti el servei, sinó que amb qualsevol temporal marí la línia és afectada i, per tant, la connectivitat que tenim l'Alt Maresme, on a dia d'avui hi ha 2.000 persones que estan utilitzant aquests autobusos entre Blanes i Malgrat, per tant, estem parlant d'una xifra molt elevada de ciutadania que utilitza aquest servei, que l'utilitza per anar a treballar, que l'utilitza per anar a estudiar, i per tant la connectivitat entre les ciutats veïnes, però també amb unes ciutats tan importants com Girona i Barcelona, que són les més de més afluència i la que ens porta un garbuix de molta gent, doncs ens trobem que aquesta connectivitat queda malmesa i que aquest proper estiu, on som ciutats que també acollim una gran quantitat de turista, doncs també ens fa patir aquesta connectivitat. També entenem que no és el mateix quan vas de vacances que quan vas a treballar, i per tant, com que la connexió hi és, no ho afectarà a que puguin arribar els turistes en transport fins a Malgrat, evidentment, o Blanes, però sí que ens fa patir l'augment de quantitat d'ús d'aquests serveis, que si en mesos de gener i febrer l'estan utilitzant 2.000 persones, vol dir que també haurem de reforçar aquesta connectivitat mitjançant aquests busos llançadera.
Aquest pont, senyor Serret, vostès hi havien detectat que tenia alguna cosa que feia pensar que podria tontrollar? Perquè aquests dies es van publicar imatges del 2013, del 2014, amb el, diguem-ne, el peu que aguantava el pont una miqueta descalçat. Havien detectat alguna cosa?
A veure, el que teníem era un projecte d'un nou pont, que de fet el que s'ha fet és tirar endavant aquest projecte de la carretera V-6001, que aquest és un pont que és competència de la Generalitat i que treballa per la restitució també d'aquest pont, que serà un pont més ample, que permetrà, doncs, doble via, un carril bici, etc. Però pel que fa al pont de
però
Rodalies...
Però em parla d'un pont, en aquest cas, de circulació de vehicles.
De vehicles. Hi ha dos ponts, el pont de Rodalies i el pont de la carretera. En el cas del de la carretera sí que hi havia ja un nou projecte previst i pendent d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per refer de nou, i per tant en això ja estàvem fent aquests deures. I per altra banda, el pont de Rodalies no teníem constància que pogués succeir això. També val a dir que un cop passat el temporal veiem i s'ha intentat buscar quina ha sigut la culpabilitat, entre cometes, d'aquesta caiguda del pont, i no és tant el fet de que les columnes estiguessin malmeses, perquè el que ha caigut ha sigut entre columna i columna, i tot fa pensar que el que ha estat la pressió que ha fet l'aigua conforme va anar augmentant el cabal del riu, en tant que va pressionar des de baix cap a dalt, i per tant entenem que en aquest cas sí que no ha fet emportar-se el pont. El que sí que un cop aquest pont va caure va arrossegar el següent pont, que és el pont de la carretera, que és aquest paral·lel que està a molt pocs metres l'un de l'altre i que va impactar de forma important en el pont de connexió de vehicles.
A quina hora va caure el pont?
El pont va caure a les 5:50.
I qui se'n va donar? Perquè aquí hi ha un heroi. Clar, es parla molt de la caiguda del pont, però algú va veure, algú se'n va donar, potser algun conductor del primer tren.
A veure, no m'agradaria dir heroi, perquè justament érem presents en allà quan va caure el pont, amb l'inspector de policia de Malgrat, també la policia de Blanes, l'alcalde i jo mateix i
vostès
el regidor de seguretat.
Allà.
Estàvem allà en el moment que va caure el pont del tren, i al cap de res, de 10 minuts, va caure el pont de la carretera. Sí que és cert que no es veia, no hi havia massa bona visibilitat perquè era de nit, i el que es va fer, el sentir, bueno, l'impacte que feia el fet de trencar-se el pont, perquè de fet el soroll que va fer era un trencament del que seria tota l'estructura metàl·lica, i després es va enfonsar, doncs vam poder avisar que no sortís el primer tren, perquè la via, el que era ben bé la via del tren, continuava penjant damunt del pont, i per tant no
hi havia adonat, no?
Exacte, no hi havia cap connexió a les estacions, tant a la Malgrat com la veïna de Blanes, per poder tenir aquest avís de que no hi havia via del tren.
Això sí que se'n diu estar en el lloc adequat en el moment adequat, mira, senyor Serret.
A vegades les situacions et comporten que quan estàs patint molt pel teu municipi i estàs fent un control també visual i a més gràcies, i això sí que ho hem de dir molt clarament, al CECAT, que per nosaltres ha sigut una eina brutalíssima en aquests moments de l'avís constant de l'augment de cabal del riu i de com havíem d'anar actuant, doncs hem pogut passar un temporal devastador en el que no hem de lamentar cap víctima, i això des del primer moment hem agraït a tots els serveis d'emergència, no només als locals, que també, però a tots els ells la col·laboració perquè no haguessin de lamentar cap pèrdua humana.
Es parla d'uns 8, 9, 10 mesos per tenir llest aquest pont. Vostè creu que això serà així o...?
Bé, quan comencem una obra mai sabem.
Ha començat, per cert?
Han començat els treballs de retirada dels ponts, per tant, ja és un pas, i tot apunta que les obres comencen ja. Hi ha treballadors treballant-hi i esperem que en breu comencin a aixecar aquest nou pont.
Perquè quan passa una cosa així tothom ve, tothom trepitja territori, tots són bones promeses, però a l'hora de remengar-se la cosa ja és una altra, no?
Bé, a dia d'avui haig de dir que continuem amb moltes converses i per tant no podem dir que ens hagin deixat sols, sinó que en les diferents administracions hi ha un treball de cooperació molt gran, com també hi ha un treball de coordinació i cooperació amb la resta d'ajuntaments, veïns i veïnes. Anem fent amb els diferents, les diferents administracions del Delta, però també amb les diferents administracions de la comarca, i una d'elles, avui som a la ciutat de Calella, aquí agraïm també a l'alcaldessa Candini el gest que ha anat fent en cada moment per qualsevol necessitat en la que ens pogués ajudar, i evidentment de la mateixa manera treballar plegats per aquesta costa del Maresme a nivell turístic, com podem encarar aquesta nova situació, perquè també ens afecta a la visió del proper estiu pel
turista. Tenim la Setmana Santa a tocar.
I per tant ens interessa que entre tots treballem plegats, i doncs aquesta cooperació amb les diferents administracions, evidentment, també ens toca reclamar si no actuen com hem fet i no ens cauen els anells de reclamar l'ACA quan toca.
Aquí li anava a dir, perquè amb l'ACA sí que han estat molt crítics vostès.
Hem estat molt crítics pel fet de que entenem que l'emergència era generalitzada, i això és cert, que moltes rieres, rius, doncs van desbordar, i per tant l'ACA té un paper molt feixuc en aquest sentit, però és clar, malgrat ha sigut el municipi dels municipis més afectats juntament amb Deltebre, ha sigut un municipi on hem tingut un efecte devastador del riu La Tordera, i per tant necessitàvem i necessitem que l'ACA estigui al nostre costat per fer front a les diferents situacions, atès que també ha de fer actuacions a dintre d'espais privats, i necessitàvem que es posicionés. Un cop ho ha fet, doncs agraïm aquest gest, però evidentment era una feina que necessitàvem que fes, i que fes amb màxima celeritat i urgència. Quan això no passa, doncs ens toca fer aquest paper, que és el de queixa, reclamació, i a més vetllar pels interessos dels malgratencs i malgratenques.
Ha baixat de tot. Han baixat plàstics, han baixat testos, han baixat canyes, han baixat arbres enormes arrencats d'arrel. Qui és el responsable de tot això, senyor Serret?
Bé, aquí hi ha un cúmul de situacions. Evidentment, l'ACA té un paper important perquè és la responsable del manteniment de les lleres, però evidentment també hi ha una responsabilitat generalitzada, perquè ens hem de conscienciar, i el que sí que crec que aquesta situació del temporal Glòria ha servit per fer molta pedagogia, perquè siguem molt conscients que hem de contribuir entre tots i totes per l'efecte del canvi climàtic. Si no hi treballem de valent, doncs ens trobem en situacions com aquesta, perquè malgrat...
Ara veiem imatges a vista de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, de hores després, posteriors, de com va quedar tot denegat, no?, en aquest cas.
Sí, de fet, el dia 22 de gener, que suposo que aquestes imatges són del dia 22, l'efecte era impressionant quan ho veies, però realment el que a mi personalment em va impactar més no és el 22, que també, perquè era el dia que queia els ponts, vèiem com el riu desbordava, a més amb una magnitud brutal i amb molta força, però realment el 23, el 24, quan comença a baixar l'aigua i veus realment la destrossa que ha fet el riu, no l'impacte del mar, sinó el riu, aquí és quan veus que la força de l'aigua no té aturador i que hem de replantejar-nos moltes situacions. Malgrat a nivell urbanístic va fer els deures l'any 2005, va plantejar que el Delta era una zona de molt alta protecció, amb clau C1, i per tant, diguem que a nivell d'estratègia de municipi, la feina està feta. Ara, a partir d'aquí, s'ha de repensar molt bé com s'ha d'actuar en situacions com aquesta, atès que hi ha un seguit d'activitats que són existents, que en el seu dia, l'any 1960, doncs, es va permetre aquesta activitat, i ha de coexistir...
Em parla de la construcció a la vora del riu?
Parlo de les activitats, tant de les tres línies econòmiques que té el nostre municipi. Pagesia, turisme i indústria. Totes elles són activitats econòmiques, sí. I totes elles conviuen amb un espai d'inundabilitat. I han de poder conviure en tant que tenen una activitat que funciona, tenen una activitat que és vigent, però evidentment tenim molt escrit com ha de ser aquesta zona per poder recuperar i naturalitzar el Delta. Però, com dic, amb aquesta coexistència d'activitats que existeixen, hem de veure com podem aconseguir aquesta naturalització i, per altra banda, tenir uns bons plans d'evacuació que ens permetin aquesta coexistència per tal d'encarar un nou futur que permeti a nivell mediambiental doncs, recuperar allò que era natural i a la vegada sense destruir o desmuntar així a la brava, com demanen certs activistes i ecologistes, que destruïm a la brava un traçat de vides que hi ha al darrere i que hi ha tot un motor que té un impacte de retorn molt important, no només a Malgrat, sinó a tota la comarca i a la zona de la Baixa Tordera, com també d'una productivitat molt gran. Hem de tenir molt clar que l'horta del Delta de la Tordera és l'horta de Catalunya, és l'espai de màxima producció agrícola que té el nostre país i, per tant, tot el sector que ha quedat tocat de mort l'hem de poder revifar i necessita que les administracions donem tot el suport necessari, no només amb subvencions i economia, sinó també amb aquesta capacitat d'acompanyament a l'hora de reconduir aquesta situació.
Senyor Serret, però si l'aigua acaba passant per allà on havia passat en algun moment, aquests pagesos que tenen terres a tocar de la llera del riu, s'ha de replantejar això? Han de marxar d'allà i han de replantejar-se la seva situació fora de la llera de la Tordera?
Jo aquí el que dic són dues coses. Una, a l'hora d'escriure com ha de ser aquest espai, l'any 2005 l'Ajuntament va fer els deures. A partir d'aquí va fer els deures amb un POUM acompanyat de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, no és que no hi hagués un acompanyament d'administracions superiors. Però aquí tenim unes activitats que són existents que han de poder anar acompanyades d'una bona neteja de la llera, d'una bona mota. No només és tenir en compte que és un espai de possible inundabilitat, l'ACA també fa els seus càlculs a 10 anys vista, a 50 anys vista, a 100 i a 500, i per tant les zones venen molt marcades. El riu ha desbordat amb zones que no es contemplava ni la inundabilitat, i per tant aquí sí que ens remetem al fet de dir han d'estar les lleres ben netes, però netes com toca, no... com antigament es feia, sense tenir en compte doncs, els ecosistemes, la vegetació necessària també perquè el riu hi sigui, sense gratar massa, perquè si no aquell gramatge que ha de tenir el riu perquè l'aigua continuï baixant avall i no ens baixi el freàtic 4 metres més avall, sí. Com va baixar, i per tant haguem de gratar més avall per anar a buscar l'aigua. Després també hem de tenir un consum acurat, hem de tenir en compte que del riu La Tordera n'estraiem aigua fins a Arenys de Mar i fins a Tossa per l'altra banda, i per tant tot això té un impacte important. Com també vam posar de manifest els 18 municipis, que no són pocs, els 18 municipis que ens acompanya el riu La Tordera des del seu naixement fins a la desembocadura, que totes aquelles accions que prenem individualment a cada municipi tenen un impacte a tota la llera. I per tant té un impacte al Delta. Amb això què vull dir? No vull dir que s'hagin de fer fora els pagesos, no vull dir que s'hagi de fer fora a tota la col·lectivitat de càmpings ni a les indústries, sinó que hem de tenir molt clar tots i cadascun dels agents implicats que hem de treballar plegats i hem de treballar agafats de la mà conjuntament també amb els especialistes i els científics que ens van acompanyant en aquesta taula del Delta, malgrat va ser un dels impulsors de la taula del Delta on en formem part els quatre municipis del voltant, Blanes, Tordera, Palafolls i Malgrat, i on precisament es tracten tots aquests temes. Això fa 2 anys d'aquest inici de taula i per tant potser érem visionaris amb el fet de què podia passar el que ha passat i a partir d'aquesta taula és on volem treballar conjuntament aquestes accions perquè també hi ha el sector de la pagesia, el sector de càmpings, el sector industrial, i per tant entenem que tots aquests agents i el territori hem de treballar juntament.
Estem a tocar de la Setmana Santa a parlar vostè dels càmpings, no? Quina estació és la d'ara mateix? Ho tenen tot a punt? S'estan recuperant? Estaran a punt ja per l'inici de la temporada turística?
Els càmpings a nivell intern treballen a marxes forçades per tenir a punt les seves instal·lacions i em consta que així és que segurament les tindran i per tant tot fa pensar que podran engegar la temporada amb normalitat. I per altra banda, doncs, hem arribat a un acord amb Costes de l'Estat on el vial més afectat, que és el que va és el camí de la Pomereda des de Mas Bages fins a la punta de la Tordera, aquest era un vial de titularitat municipal que naturalitzarem. I per tant, naturalitzarem i per tant no tindrà accés amb vehicles, però serà un accés peatonal, totalment de sorra, compactada, i la resta serà un nou espai de platja que recupera la natura. Això permetrà que l'accés en els càmpings des de primera línia de mar doncs, hagi de ser de forma,
a peu.
Sí. I per tant el que estem treballant és una nova via d'accés per tal de que puguin arribar també de forma naturalitzada els vehicles en les activitats actuals i continuar treballant per reestructurar tota aquesta zona.
Parlàvem de la via del tren, els biòlegs, els especialistes, qui entén, diuen que la R1 ha de desaparèixer de primera línia. Després del que s'ha vist aquests dies, pensen en prendre accions al conjunt dels municipis del Maresme, fer pressió d'alguna manera perquè algú ens escolti d'una vegada per totes?
Com deia abans, aquesta coordinació i cooperació que ens funciona tenir també amb l'alcaldessa Candini, en l'anterior Consell d'Alcaldes, un Consell d'Alcaldes que es va convocar d'emergència precisament per la situació del temporal, una setmana després de que ens hagués fet aquest impacte tan devastador a tota la comarca, perquè malgrat ha sigut el municipi més afectat, però hem de tenir en compte que el Maresme s'ha quantificat en més de 40 milions d'euros l'impacte i, per tant, hi ha bastants municipis afectats, la majoria d'ells a primera línia per el temporal marí, per tant, la majoria d'ells afectats en la connectivitat de la R1. Uh-huh. En aquest Consell d'Alcaldes es va prendre el compromís de treballar per al trasllat d'aquesta línia en el conjunt dels 30 municipis, tant els que tenim línia de la costa com els que són d'interior, amb el recolzament de dir aquesta línia cal traslladar-la.
Que això ja és una vella reivindicació, eh? Els que treballem als mitjans ja sabem que fa molts anys que es demana el trasllat d'aquesta línia, però sembla que cau cau en un sac, això.
Que no arriba. Sí. No arriba perquè és cert que l'impacte econòmic que té aquest projecte és de gran envergadura i, per tant, voldrà dir que tant l'Estat espanyol com la Generalitat, en el moment que vulgui tirar endavant aquest projecte, doncs hi haurà d'abocar molts recursos. I el que en aquests moments demanem és que si ens creiem l'acció i l'emergència climàtica, aquest ha de ser un projecte prioritari de curt termini. I per tant, tornem a posar el debat, comencem a plantejar el projecte i un cop sapiguem com hem d'actuar i quin cost econòmic té, és quan haurem de fer més pressió perquè s'incorpori a uns pressupostos d'infraestructures de l'Estat que em sembla a mi que a Catalunya ens mereixem i que el Maresme també es mereix, perquè hem de tenir en compte que aquesta és la primera línia de tren que va tenir l'Estat.
La més antiga, sí senyor.
És la més antiga i per tant té unes deficiències
importantíssimes. Home, hi ha moments que les onades es pateguen en els convois. Això és que, clar, això no és propi d'un primer món ni molt menys. El president del govern espanyol va sobrevolar la zona, ho va veure. Què n'esperen?
Bueno, hauríem esperat que no només sobrevolés, sinó que també trepitgés el territori.
Sí, això al final no es va aconseguir, senyor Sarret. Però,
no hi va haver manera. Tot i això, doncs, suposo que des de l'aire, des de les seves altures, va poder veure en quina situació està la via del tren i quin impacte ha tingut i quin canvi paisatgístic també hem tingut. Malgrat, com dic, és dels municipis que han tingut més l'impacte perquè visualment el nostre skyline doncs, ha canviat, però també va canviant tot el territori. Per tant, fa uns dies també sortia no, aquest estudi que vèiem com el mar anirà avançant en la primera línia i si no ens encarreguem nosaltres de traslladar la via del tren, ho farà la natura, amb la diferència que no tindrem aquesta connectivitat.
Bueno, si més no, que els qui manen sàpiguen que en els trens hi van persones i que no haguem de lamentar un accident com el que podia haver passat en el pont aquest de la Tordera. Les ajudes per als pagesos, quan arribaran o han arribat ja?
A veure, nosaltres, malgrat som un municipi que hem sol·licitat zona catastròfica, bé, ara en aquests moments té un altre nom, però perquè ens entenguem, hem sol·licitat zona catastròfica. Això comporta que si l'Estat ens l'otorga, si l'Estat decreta aquesta zona com a zona catastròfica, els pagesos es podran acollir un seguit de subvencions extres, no només els pagesos, tot també els diferents... les diferents persones a nivell jurídic i personal, per tant, empreses i a nivell individual, podran acollir-se a un seguit de subvencions, sobretot aquelles persones, està pensat, que no tenien assegurança i que necessiten d'un suport també econòmic perquè aquelles assegurances que aquelles persones que tenen doncs, els hi faran la restitució d'allò que tenien, almenys en una part, doncs puguin també acollir-se en alguna subvenció. Per altra banda, han sortit una línia de subvencions de la Generalitat, també una línia de subvencions de la Diputació de Barcelona i un suport, en el cas nostre, municipal, en el que hem volgut crear un servei per part del govern, de l'Ajuntament, un servei d'assessorament jurídic on expliquem exactament quins són els passos a seguir, quins terminis hi han, com també hem posat a disposició d'aquelles persones que no tenien assegurança un servei de peritatge perquè els permeti i els faciliti d'una forma més ràpida i acurada aquesta sol·licitud de subvencions i el cobrament d'aquestes subvencions.
Bueno, veurem si tot s'agilitza una miqueta, senyor Sarret.
Esperem que sí, que no es demori molt en el temps, perquè sí que veiem que en altres poblacions on han patit en el darrer any doncs encara no han cobrat i per tant també demanarem aquesta màxima celeritat en l'ajuda perquè com dèiem abans hi ha sectors que han quedat tocats de mort que si no tenen el suport d'aquestes administracions
no podran remuntar.
No podran remuntar. Nosaltres hem fet i estem fent tot el que cal, amb tot el que podem ajudar-los amb l'obertura de camins, reestructuració d'espais, però evidentment no podem assumir tot el cost que això
està
comporta.
Clar. Avui ens acompanya el Jofre Sarret i en un altre ordre de qüestions, i aprofitant que avui és aquí, avui tenim al nostre web, hem publicat que s'investiga una presumpta agressió sexual a una menor a la nit de dissabte a diumenge, nit de carnaval. És una nena de Malgrat de Mar. Què en saben?
Bé, aquesta és una competència dels Mossos i, per tant, molta més informació de la que han donat vostès en la seva web doncs no podrem donar, però sí que, com dic, el treball i cooperació entre administracions hi és i, per tant, aquí agrair el protocol que va desplegar el municipi de Calella, que ha estat excel·lent en aquest cas, lamentar doncs, aquesta nova situació en el que com a dones doncs, es pateix la vulnerabilitat de que ens trobem en una situació de que hi hagi una víctima i que, per tant, jo no vull parlar tampoc gaire més perquè és un tema molt sensible en el que ara ha de passar el seu procediment d'investigació. Com a Ajuntament, doncs, també despleguem el nostre protocol a
ens ho pot confirmar, però, que sí, que va haver una agressió sexual?
Jo això no li puc dir. De moment estem parlant d'un presumpte cas i, per tant, nosaltres, com a Ajuntament, en el cas de que hi hagi d'haver el desplegament posterior, doncs, es farà. En aquests moments, doncs, estem seguint aquest cas perquè, evidentment, com que es parla d'una persona o d'una noia de Malgrat menor, doncs hem de seguir el procediment que toca i, com li dic, és un cas que és competència dels Mossos i estarem a la disposició del que faci falta i fins aquí tampoc li puc dir massa cosa més.
Estan en contacte amb la família, però, des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar?
Bé, com li dic, és que no puc parlar gaire més. Nosaltres fem el procediment des dels departaments que toquen i a partir d'aquí doncs, contactarem amb qui toqui en el cas de que sigui així.
En el cas de que es confirmi, l'Ajuntament es presentarà com a acusació en aquest cas?
Bé, en aquí hi ha tot un seguit de procediments legals en el que, com que ha estat fora del municipi, doncs hem de poder ser coneixedors d'aquesta informació. Com dic, en aquests moments el cas és en els Mossos d'Esquadra, que és qui té la competència. Si arriba el moment amb tota la informació necessària, doncs que haguem d'arribar fins a aquest punt, doncs ho faríem.
És el cas d'una menor de Malgrat de Mar, parlem d'una presumpta agressió sexual la nit de dissabte a diumenge. Ja sé que no em pot dir gaires coses més, senyor Salet, però jo li havia de preguntar.
Sí, jo ho agraeixo i el que sí que li diré és que, evidentment, igual que l'Ajuntament de Calella doncs, té aquest protocol dels punts liles en les festes i diferents activitats durant l'any, malgrat també ho fem i hem d'anar en aquesta línia per fer molta pedagogia, per continuar treballant i per evitar situacions com aquesta.
Que,
com aquesta no?
Senyor Salet, hem d'acabar. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès per convidar-nos.
A les 11, notícies i fem tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella, 107.9.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La pròxima edició del Mobile World Congress de Barcelona es celebrarà entre l'1 i el 4 de març de l'any que ve. Ho ha anunciat l'entitat organitzadora coincidint amb l'estrena del Tech Spirit Barcelona, el certamen alternatiu que acull la ciutat fins dijous. Paral·lelament, s'ha posat en marxa també el Mobile Social Congress, com un espai de reflexió ciutadana al voltant del model de producció i consum de tecnologies. En declaracions a la xarxa, Judit Talvi, corresponsable de la campanya electrònica de Setem Catalunya, l'entitat organitzadora del certamen, ha explicat que la idea és mostrar la cara oculta de la indústria electrònica i fer veure els impactes socials, mediambientals i laborals que té.
La idea és una mica mostrar la cara oculta de la indústria electrònica i poder veure els impactes que té tant a nivell ambiental com social i laboral. En aquesta edició l'eslògan són lluites compartides sud, global i nord, perquè volem mostrar que aquests impactes hi succeeixen en el sud, però també en aquí, en el nord.
En el marc d'aquest congrés, durant aquest matí es realitza una sessió de com donar una segona vida als components dels aparells mòbils per tal d'evitar que es converteixin en residus. Més qüestions. Els productors d'arròs del Delta de l'Ebre tindran a la seva disposició a partir del 2022 dos noves varietats d'arròs que són molt resistents a la salinitat. Aquestes varietats les acaben de registrar des de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, que depèn del Departament d'Agricultura. Ens omplien des de Ràdio Delta. Leonor Bertomeu, bon dia.
Les dues noves línies varietals testades al Delta de l'Ebre se sumen a les que s'han desenvolupat en el marc del projecte europeu New Rice i que ha permès registrar un total de 6 noves varietats d'arròs tolerants a la salinitat a la Unió Europea, dos per cada país participant en el projecte i que són Espanya, Itàlia i França. Es tracta de noves varietats que podran ser comercialitzades l'any 2022 i que aporten al sector de l'arròs noves eines per fer front al canvi climàtic, ja que permetran adaptar-se a la salinització dels camps derivats de la pujada del nivell del mar. En el cas del Delta de l'Ebre, disposar de varietats d'arròs resistents a la salinitat permetrà lluitar també contra la plaga del cargol poma, ja que permetrà la salinització dels camps amb aigua del mar, l'única mesura que fins ara s'ha mostrat 100% efectiva contra el cargol, si bé ara queda descartada perquè produeix minves importants en la producció, unes minves que no es produiran amb les noves varietats resistents a la salinitat. Un cop les 6 noves varietats obtingudes pel projecte New Rice s'han presentat a registre, el pròxim pas és posar-les ara a disposició dels milloradors amb l'objectiu que puguen estar disponibles per als productors d'arròs l'any 2022.
Gràcies, Leonor. I a Vilafranca del Penedès valoren positivament l'ordenança de tinença responsable d'animals durant l'any passat. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia. El mes de juny de l'any 2018 es va començar a aplicar la nova ordenança municipal de protecció d'animals i la seva tinença a Vilafranca del Penedès. I el 2019 es van endurir les sancions d'incompliment per fer-la encara més efectiva. La regidora de Salut, Anna Dobles, es mostra satisfeta de l'acollida que està tenint aquesta normativa entre la ciutadania, però creu que encara hi ha alguns propietaris d'animals que incompleixen les normes i per això els reptes de futur passen per seguir fent pedagogia i aplicar les sancions que es creguin oportunes.
Els reptes que tenim doncs, és de continuar-la desplegant, de fer molta pedagogia entre la ciutadania. Ha sigut un any on el que hem fet bàsicament és informació de què era l'ordenança, què contemplava. Vam repartir uns tríptics per tota la ciutat.
S'ha detectat que hi ha persones que coneixen l'ordenança però que no la compleixen. Una de les infraccions més comuns és la de no recollir els excrements dels gossos a la via pública. Durant l'any 2019 es van posar 71 multes a aquest respecte.
Doncs de moment ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passen 4 minuts de les 11 del matí amb l'equip titular de la tertúlia dels dimarts. Tenim el Jordi Martí, que ja es va quedar a dormir, sí, perquè hi va venir a parlar de Setmana Santa.
I avui és el dia de glòria. Bueno, hòstia, glòria, no? Que pot ser que copeti tot. Però...
Mira, n'hem parlat ara amb el tinent d'alcaldia de Malgrat, amb el Jofre Serret. També tenim el Josep Maria Vila. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Benvingut. Tenim el Pere Puig. Hola, Pere.
Bon dia, bon dia.
El Quim Rei, alcalde. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
I tenim el Toni Alabau. Bon dia, Toni.
Bon dia, bon dia.
Com estem? Com
molt
estem?
Bé, bé, molt bé, bé.
Esteu bé?
Bé.
Sí,
sí, sí.
Voleu parlar d'alguna cosa en concret? Algun tema que us peti?
Home, mira, en tot cas no parlar de gossos. Jo no, no, no. Aquí he quedat limitat. Ja vull dir, si surt el tema...
Sí. Bueno, perquè, bàsicament perquè el Jordi Martí va dir que no trepitjaria mai més la plaça Catalunya. Tens la pell molt fina, tu, Jordi Martí.
I això. Avui, ara mateix, he trobat a l'oient... El que ens escolta...
Quin, que, home, ens escolta com, més de la gent, no?
I com venia cap aquí, diu, a tertúlia, dic, sí, diu, sí. És la d'en Jordi Martí, no? Estrella.
Aquest no és de la plaça Catalunya, per tant.
No
hi viu, eh? No hi ha prop.
T'has convertit...
No, en... això de la pell fina, no sé per què, perquè, sí, esclar, vull dir, si parlem d'un tema que diu que està al dia, no?, que és un tema dur... Sí. Que tothom està preocupat per aquest tema, doncs, esclar, cadascú rasca el que li pica, tu.
De què va?
De res.
De lo dels gossos.
Ets expert en
el que sí que em sorprèn és que aquests temes siguin És igual, deixem-ho córrer, tu.
Deixem-ho córrer,
parlem, no. Parlem d'altres coses, parlem del mural aquest.
Bueno, mira, podem parlar de l'Aldi.
Sí, perquè, bueno, de l'Aldi també, però d'aquest mural també em penso que se'n fa un gran massa, no?
Sí,
perquè el
mural
de... Perquè ahir vaig escoltar alguna cosa i no em va semblar correcte que una persona, un alcalde o un alcalde emèrit, com és el cas, doncs...
Parles de Josep Besart.
Sí, opinés de que aquests diners es podien haver gastat perquè hi ha voreres de mal estat. Home, que ho digui un exalcalde, ho trobo fora de lloc. Que ho digui una persona del carrer que desconeix com funcionen aquestes coses, em sembla molt correcte. Ara que ho digui una persona que ha estat a l'Ajuntament, que sap que això no té res a veure, que el pressupost per arreglar voreres és un i el per de cultura és un altre, en tot cas, dintre del Departament de Cultura es pot discutir si era més adient fer això o fer una altra cosa, però mai fotre una cosa, barrejar-ho tot de amb les xurres de les menines o el que es digui, no? Trobo que és això, perquè és clar, estem parlant d'unes èpoques que, si recordem, algú va encastar, per no dir fotre, les atraccions de la Festa Major a tocar de Sant Celoni, si us recordeu.
Em parles de quan les va fer l'aparcament del Toica?
Exactament, sí. Recordeu que hi va haver un any que per separar una cosa amb l'altra, els van fotre allà dalt, que havien de ser les atraccions europees del moment, i hi havia quatre borrets, pobets, donant voltes, i uns...
Havien de ser les atraccions europees.
Sí, home, ho atiro a la regidora corresponent aquell any,
que allò seria... Em sembla que era la Carme Campà,
Exactament, sí, que va dir que allò seria el que s'estava portant a Europa.
Però vaja, no recordo que digués això,
Sí, senyor, sí, que ho va dir, sí. Que era una cosa que s'aniria implantant a Europa, i eren uns borrets, llavors uns...
El que els hi passa amb les atraccions és que el lloc on es fan ara, que és l'aparcament de la Renfe, està molt limitat i llavors les grans atraccions no hi poden accedir, no?
Sí, però no, però és que allà no hi van fotre grans atraccions. Allà hi havia uns borrets, recordeu, i uns castells d'aquells inflables i tota aquella coseta que va tenir un èxit de conya.
No, mira, la veritat és que no va tenir
patrimoni, èxit. Patrimoni de l'humanitat.
No, de fet es va fer un any i no un camàs. Però es va fer per facilitar precisament doncs, que hi anessin a altres atraccions. Què riu, alcalde?
No, és com l'oient de raó, d'en Jordi.
No, és que és veritat.
Sí. Vila, tu com ho veus, això?
Bé, jo primer diria que el que ha catalogat d'alcalde d'Amèrica, en Jordi Martí, no el coneix gaire.
Sí, en Besart no el coneix, sí, home, no?
Em sembla que en Joaquim Rey i jo el coneixem bastant més.
A veure, va, cuenta.
No, dit això, a veure, el mural...
Acosta't al micro, Josep Maria.
A veure, el mural jo no l'he vist, per tant no vull opinar. Ara sí que em ve a la memòria una cosa, una anècdota de Santiago Rossinyol, que una vegada el van convidar a anar a un estudi d'un que volia ser pintor, i que ja sabeu que ell era pintor, sobretot de jardins, i li va dir aquest que volia ser pintor, diu, mira, veu aquest estudi? Diu, ara emblanquinaré el sostre i de sobre hi pintaré unes figures mitològiques. I en Rossinyol li va contestar amb la seva gràcia, diu, per què no ho fa al revés, això? Diu, pinti primer les figures i després ho emblanquini. Llavors penso que hi ha algun mural que es mereixeria aquest tracte. No em refereixo a aquest, perquè no l'he vist.
Doncs jo el vaig anar a veure divendres és i és
mural,
molt bonic.
Aquest mural és, està dissenyat i està fet i està pintat per la
Pilar Imbaiés.
Pilar Imbaiés, això mateix. És un tipus de pintura o de dibuix que és molt característic. És un...
Això són uns dibuixos realment... molt... Sí. No, els dibuixos de la Pilarín, no?
Això mateix, i no té res a veure amb murals d'aquests tipus grafití.
Com el que hi pot haver-hi a la paret de l'Escola Pia, per exemple.
És que els murals...
Sí, però té un problema aquest mural, i és que si hagués estat pintat per un ocup amb grenyes, potser estaria bé. Si no hi hagués l'Estonac i la parròquia i tal, també estaria bé, perquè esclar, és aquest el problema. El problema de fons sempre anem a petar allà mateix. I ahir es va dir aquí, a la taula, es va dir, no? Que esclar, és que hi ha l'Estonac, que hi ha de la parròquia i uns pescadors que ara que l'allà no n'hi ha, però n'hi havien. Clar.
També hi ha figures que representen personatges històrics.
Exactament, jo he vist aquest mural i he estat per allà una estona mirant-te'l i veig que majoritàriament la gent li agrada. Poden dir que si no el veuen...
Algú va dir ahir que el tema que sortissin monges vol dir donar a entendre, doncs que clar, que aquí l'ensenyança ha estat molt, molt lligada al tema de la religió, però és veritat. Però és que és veritat, aquí hem tingut uns escolapis i hem tingut unes monges.
No, és que a més la presència de congregacions religioses que es dedicaven a l'ensenyament ve des de principis del segle XIX. O sigui que no estem parlant d'abans d'ahir. I realment les coses poden canviar en els propers anys, poden canviar, però la història és la història. I el que no podem fer és ignorar la nostra història local.
Estem en un moment, pregunto, i ho poso damunt de la taula, on qualsevol acció es polititza, alcalde Rei.
Sí, sí. Vull dir, sí. Bueno, deixa'm posar cullerada amb el tema, del mural primer, no?
O sigui, sí, ho dic per preguntat, això també, sí.
Sí, qualsevol cosa es polititza.
Fins i tot aquest mural.
Fins i tot aquest mural, i a qualsevol cosa se li posa etiquetes. Vull dir, vinga, marxem, una etiqueta, vinga, li posarem el mural de les monges o del que vulguin posar. Al marge d'agradar o no agradar, hi ha gent que la pilgrimeria no els agrada i gent que ens agrada, he parlat amb en primera persona, sí que et diré que el diumenge, quan anava a missa de 12, pel carrer no es podia passar de gent aturada mirant el mural. I que majoritàriament era gent que no era de Calella. Per tant, doncs, al marge, no els hi vaig preguntar, però vull dir que ja saps que conec gairebé tothom, o moltíssima gent, i no hi vaig veure gaire rostre conegut, no? Per dir-ho d'alguna forma. Per tant, vull dir, és una cosa que desperta interès, i si desperta interès en un poble que pretén disparar interès, vull dir, és positiu. Que tot es polititza, doncs mira, probablement sí, sobretot en un sentit. És a dir, dubto molt que en un sentit contrari es hagués polititzat. Què vull dir? Que si no hi haguessin hagut monges, algú hagués dit, oh, hi falten monges.
Clar.
M'explico?
Clar. És el criticar per criticar, pregunto. No
sé. Sí, no, és el criticar per criticar. Vull dir, en Jordi Martí ho ha tocat molt bé i en Pere, doncs, més encara o igual, amb el sentit de dir, què pretén l'Ajuntament com fa això? Que hi hagi una foto, per dir-ho d'alguna manera, encara que en forma de pintura, en forma mural o el que vulguis, que reculli una part important de la història de Calella. Evidentment, tota no. Perquè tampoc hi cabria, no? I aquest mural compleix o no compleix els seus objectius? Sí.
Home, en aquest mural el que veiem és una, diguem-ne, exposició de lo que és la Calella actual amb personatges que venen des del segle XVI o abans, perquè també hi és en Bernat II, que és del segle XIII-XIV, i arriba fins avui. Hi ha personatges emblemàtics, hi ha noms de persones. Per exemple, a mi em va cridar molt l'atenció el personatge que diu Doctor Cordón, es veu un xicot jove amb coll alt i amb arracades a les orelles, que no n'ha portat mai, per dir-ho d'alguna manera. No? Yeah. O sigui, però bueno, és igual.
Sí, sí.
és recordar-lo. Mm-hmm. És recordar-lo.
Algú deia ahir, home, és que hi surti Lufthansa, o que hi surti la Volta Ciclista a Catalunya, o que hi surti l'Iron Man, ahir ho criticaven aquí en aquesta taula.
Mira,
no?
l'any, i ho mirava l'Estela, l'any 63, em sembla que és, vaig llegir que l'etapa de la Volta a Catalunya, la primera o la segona etapa, va acabar al Pati de l'Os.
Sí, és cert, és cert.
Vull dir que ja tenim
un any.
Un
any. Es van queixar els ciclistes perquè...
Que va ser l'any que va guanyar aquell
Vila,
francès engrescit.
Vila, acostis el micro quan parlis.
Sí, perquè jo me'n recordo haver-la vist en la curva de la Font dels Lleons, que ja té nassos, pujar allà en bicicleta.
Sí,
jo me'n recordo
sí.
Això. Vull dir que és que es pot tocar tot.
Recordo que un diari en deia un repechón arenoso de l'última pujada. No? L'any següent, que va guanyar en Pérez Francesc, el final va ser en l'avinguda del parc.
Yeah.
O sigui, no van arribar a entrar en el parc.
Yeah.
En Gràcic el primer any, a dalt el Pati de l'Os, i en Pérez Francesc el segon any.
Vull dir que se les pot anar buscant tot, ara que en línies generals jo penso que és correcte, i que tot pot agradar o no, com deien, pot agradar o no a la Pilar Rimbaiès, però un altre va dir que el seu fill hauria fet millor, jo vaig pensar amb l'ajuda d'ell, segurament, però vull dir que escolta'm...
Sí que vaig sentir un que deia, no distingeixo l'Ajuntament.
Aquí la tertúlia, ho va dir-ho.
Sí? No.
Sí.
De la gent que estava allà
al carrer.
Mirant-ho, no?
Ja, ja.
No em vaig entretenir a buscar-lo, no? Però vull dir...
Realment és que t'hi has d'entretenir una estoneta, perquè hi ha moltes ressenyes, òbviament, a la ciutat de Calella, i és un mural gran i t'hi has d'entretenir una estoneta. Toni, tu l'has vist, el mural?
Sí, el vaig veure. Uh-huh. I el primer que vaig veure és que posava Pilarín Vallès.
Home, clar, l'ha fet ella.
Jo la conec indirectament a través d'un parent meu i tot això. Bé, això no ho entendrà ningú, suposo, de la majoria de gent que passa pel carrer Església, però fa goig, es queda maco, no?
Home, la Pilar Imbeyes la coneix molta gent,
ara,
no?
La gent que és del poble, que ha viscut la història del poble i coneix, doncs potser sí, però de cara a la gent de fora, que és el que més passa pel carrer Església, li vaig preguntar, hi havia un anglès en allà que estava mirant, i em va dir, diu, do you know what it does mean? Li vaig dir, no ho sé, jo em sembla que aquí veig un nom, i em sembla que és un... representa una mica la ciutat d'alguna manera.
Sí, però aquí jo crec que el Toni treu un tema que és molt interessant, si les coses es fan de cara al que ve o es fan per la gent de la ciutat, no? En aquest
cas. Sí, però aquestes coses, si tu les... em sembla que ho va dir algú a la tertúlia o ho he escoltat jo. Si això ho veiem en una altra població, diria, mira que
maco. Sí, es va dir ahir a la tertúlia. Es va dir.
Maco.
I llavors resulta, perquè és clar, quan aquí teníem lo de les estàtues, que podem estar-hi o no d'acord, tu te'n vas sorties per Navarra i per País Basc i tal.
Les lletres de la ciutat, no?
Jo me'n recordo, en una ciutat a prop de Logronyo, que hi havia una taula que jo em pensava que estaven treballant i eren uns tios que fotien sabates i estaven allà tot i ocupaven molt l'espai. Vull dir, llavors allò ho trobem bé i ens hi tirem fotografies i tal. Llavors aquí resulta que no, perquè és clar que diu que hi fot allà mig.
Home, l'estàtua del Passeig de Mar, gent tirant-s'hi fotos. Jo li dic en Tiago, perquè em recordo en Tiago Soteres i fins i tot alguna vegada passant per allà li dic bona nit. No, en sèrio.
No, i fins tot jo...
Ho dic tal com és, no? Vull dir, però hi ha moltíssima gent que s'hi fa fotografies.
A l'estàtua aquella que hi ha al davant del Bon Preu, o per allà, hi vaig veure una vegada una noia, una mare, que estava explicant tenir el seu nano, perquè li devia preguntar què era, i li estava explicant, no, vaig sentir alguna cosa de les fàbriques i tal, vol dir que igual li estava parlant què representava, no? I bueno, tot això és positiu, ara, és que...
És un objecte decoratiu,
però que
per la majoria de la gent és com un decorat, perquè no saben... Bueno, la imatge de Calella sí que si te la mires, si te la remires, però així...
Sí, però, per exemple, a Barcelona tu veus escultura, moltes de Clarà i d'altres escultors que estan en llocs diversos de la ciutat.
Sí.
I això... ningú ho critica. Ningú diu, és que aquestes estàtues, això, hagués pogut destinar aquests diners per una altra cosa, no sé què, no sé quantos. A veure, la ciutat és una cosa viva. La ciutat la fem tots. I la ciutat, d'alguna manera, és la projecció de casa nostra. I per tant, la ciutat, com més ben cuidada, com més agradable és i com més factors de gaudi tingui, molt millor. I què millor que poder-te distreure, veure coses que no siguin parets seques i sense cap atractiu.
Quan tocaves el tema de si és per nosaltres o és pels de fora, etcètera, vull dir, m'has fet venir al cap, vull dir, la idea de la persona curosa amb la seva casa. La seva casa és per ell, però procura tenir la porta ben pintada, els visillos ben nets, les flors en el balcó, etc, perquè això li dona, a part de donar-li vida amb ell mateix, li dona aire en el seu entorn, etc. Vull dir, fer una cosa que és per aquests, i si són de la ciutat passen i si no són, no passen, vull dir, em sembla un plantejament tan absurd que no ho pot ser més. No sé qui el va fer perquè no ho vaig sentir-ho, no? Però vull dir, em sembla un plantejament més absurd impossible.
Jo m'estava postulant perquè posin una trona en allà, una cadira així alta, a l'estiu, i puc anar-hi de 10 a 1 i de 4 a 8 i satisfer la curiositat dels turistes.
No, ja ho he fet. Ja ho he fet a Hyde Park, a la Speaker Corner. M'he posat allà dalt i m'he posat a xerrar i tinc una foto i tot, no? Vull dir...
Seria una cosa innovadora.
No? Ho he fet, eh? Vull dir.
No, sí.
Ara em basarem els comentaris a xarxes d'aquesta notícia del Mural i d'altres, on hi ha molta gent que ho ha criticat. Estem en un moment on tot el que fa aquest govern és el punt de mira de crítica per molts ciutadans?
Són
una minoria, són els que fan més soroll...
La primera cosa és veure qui signa aquestes crítiques.
Quan ha costat això?
I de la manera que fan les crítiques, perquè hi ha crítiques que hi havia una persona, una noia que deia, me sembla molt bé, diu, potser jo ho hauria fet d'una altra manera, o no m'agrada això, però en línies generals cadascú té la seva opinió. Ara n'hi ha algunes altres que la veritat...
Pere, digues.
No, això, de que qui signa aquestes crítiques? són sempre els mateixos? Sí. O és molta diversitat de gent dintre de la ciutat? Jo penso que són sempre els mateixos i que això és una mica l'acoso y derribo en el qual doncs, se sotmeten al govern municipal. El govern municipal fa les coses, primer, per majoria en els plens i segona, per fer que la ciutat tiri endavant segons el seu projecte. Aleshores, estic convençut que hi ha gent que no li agrada, d'acord, però la crítica destructiva no és bona.
Recordeu que tenim un telèfon, tenim línies obertes, 93-766-0333. Alcalde, això cansa quan un fa coses i les fa, òbviament, pel bé de la ciutat i és criticat i criticat i criticat. Arriba un moment que et planteges fins i tot llançar la tovallola?
No, però no. Et diria que avorreix. Yeah. No cansa, però avorreix. Uh-huh. Vull dir, perquè saps, ets conscient de que prens, moltes vegades ets conscient de que prens una acció que si haguessis pres la contrària, el mateix que la critica d'aquesta manera, la criticaria de la contrària, vull dir. És a dir, el denunciant habitual, per dir-ho d'alguna forma, existeix i existirà sempre. No és nou ara, eh? Potser ara el fet de que els sistemes de comunicació hagin canviat moltíssim, des de via xarxes, la pròpia Ràdio Calella, vull dir, amb una informació estrictament local o molt local, etcètera, etcètera, fa que això s'hagi pogut créixer, per dir-ho d'alguna manera, no? Però que això, vull dir, diem, ha sigut sempre. Hi ha hagut fins i tot gent que s'ha significat sempre en aquest mateix sentit, no? Però, bueno, vull dir, això, per dir-ho d'alguna manera, va amb el càrrec.
Sí, però de tota manera hi ha que veure quin és l'impacte que té qualsevol d'aquestes crítiques, perquè tu estàs dient, hi ha gent que està criticant, sobretot és via Facebook, no? Jo no ho sé.
Bàsicament.
Jo Facebook no en tinc i no sé.
Fas molt bé, Pere.
Benvingut a la colla.
Vaig tenir i fa molts anys que vaig decidir que no d'això perquè no m'interessava el que estava sortint.
Fas molt bé perquè a vegades intoxica molt.
I aleshores, clar, quin és l'impacte que pot tenir una crítica a una publicació o a una notícia que es pugui publicar allà? Quanta gent es mira el Facebook cada dia? Quanta gent arriba pues, a tenir consciència de lo que s'està dient en allà?
Em passa una mica, en certa manera, el que deia en Peri, posaré per això un to una mica humorístic. Un fill meu em va dir, papa, és que és imprescindible, 10 o 15 anys enrere, no? Vull dir, com va començar, i em va donar d'alta el Facebook.
Sí.
Per poder-ne sortir,
feines
em va costar moltíssim. I aquest dia fins i tot fèiem la broma a casa, que els hi vaig retallar un acudit de l'ara, que es veia una F gegant, diguem, disseny tipus Facebook, i un individu a dintre que deia, deixeu-me sortir! I una mica això, vull dir, és el que...
Sí.
Per això t'he dit que posaria el puntet aquest. No, vull dir, això avui ha canviat, ens hem d'adaptar a aquesta nova manera de ser, a mi no m'agrada, la veritat, vull dir, perquè insisteixo que va costar sortir-ne, els anys que hi vaig estar-hi, vull dir, et començaven a ploure amics que no coneixies, et començaven a ploure quantitat de gent que t'enviava coses que no saps ni d'on dimonis podia haver tret el teu Facebook o la teva adreça, és a dir, em sentia, per dir-ho d'alguna manera, acusat.
Sí, sí.
Vull dir, a sobre, constantment, i d'allò, no? Bé, vull dir, ens hi hem d'acostumar, jo no hi vull entrar, i no hi he volgut entrar més, no he contestat mai, o no he posat mai cap Twitter, ni tinc Instagrams, ni tinc...
Doncs no ho faci, alcalde, perquè per salut va molt bé, no tenir presència a les xarxes. Escolteu-me, avui hem publicat aquesta notícia, aquesta presumpta agressió sexual a una menor d'edat, a la Muntanyeta, la matinada de dissabte a diumenge, a la festa de Carnaval. No sé, tot està, òbviament, sota seguit de sumari. És una nena de Malgrat de Mar, li hem preguntat al Jofre Serret, que l'hem entrevistat fa poca estona, i tampoc no ens n'ha pogut dir res, però bé, no sé si voleu dir alguna cosa sobre aquesta
no,
qüestió.
No, vull dir, el que heu dit no sabia res, ho he sabut avui.
Això ho he llegit en el diari, vull dir, a veure, es garrifen aquest tipus de coses, no? Evidentment, en principi... Està bé que des del punt de vista de l'informador utilitzis la paraula presumpta, però vull dir, jo crec que quan una persona denuncia, una criatura denuncia un fet d'aquestes característiques, en principi t'ho has de començar creient, no? Però bé, i...
Que era una nena de 14 anys, no?
14 anys, sí, de Malgrat de Mar, sí. Sembla que la presumpta agressió va ser a les pistes de la Muntanyeta. Bé, aquí dalt, sí, al costat de la fàbrica Llobet, no? La festa era a la fàbrica i sembla que la cosa va anar per aquí.
No, condemnable al 100%.
Sí, totalment.
I realment el que hi ha que posar són mitjans perquè, d'alguna manera, la seguretat de les persones joves i sobretot de les dones sigui efectiva. I la seguretat comença perquè els homes ens creiem que les dones tenen el mateix dret que nosaltres a passejar pel carrer a qualsevol hora del dia o de la nit amb tota la seva tranquil·litat.
Sí, el que passa que malauradament això, Pere, no és així. Les dones ja ho sabem molt bé, això.
Però, bueno, però com més homes ens ho creiem, sí, sí, doncs menys coses passaran.
Perquè això que va passar sortint d'aquí del...
Bueno, la festa era a la fàbrica festa. Llobet i vés a saber si era sortint o no, van
no, no,
sortir...
No vull dir, queda aquí.
Sí, sí, està vinculat a la festa.
És condenable, sí, totalment.
Sí, sí. Bé, no sé si... Cal insistir en la pedagogia o aquesta gent que fa això ja no els hi cal pedagogia perquè són una colla de malalts?
Moltes vegades no són malalts, tampoc. No són malalts, sinó que és gent que s'aprofita del moment.
Sí, però...
I per això no s'ha de ser malalt.
Sí, però Pere, vols dir que tothom seria capaç de fer una cosa com aquesta? O has de tenir una condició especial?
A vegades depèn de la quantitat d'alcohol que portes a sobre, depèn de la quantitat de lo que portes a sobre que no sigui alcohol, yeah. I depèn també de quin és el teu tarannà i respecte cap a les persones.
I l'entorn de grup, que a vegades l'entorn de grup genera situacions d'aquestes.
I el que has vist a casa teva, i el que has patit.
I el que has vist a casa, etcètera.
Sí, sí.
Sí, bueno, és el que diem sempre, que a vegades veus situacions de famílies que a vegades et fas la pregunta de dir com pot acabar això, no?
Sí, però hi ha famílies...
És molt complicat.
Però això dir, també pot passar en famílies un estatus...
Que sí, però vull dir, però estem parlant amb línies generals, vull dir, no estic ara posant-me directament amb uns o amb els altres, no? Vull dir, que estem parlant aquí de lo que es viu a casa, doncs entrem dintre d'aquesta situació, no?
Sí, creieu que molts d'aquests nois que cometen aquest tipus d'agressions és perquè han tingut unes condicions determinades
no,
a casa?
No, jo no vull dir això, eh? Jo estic dient que en exemple hem dit aquí de que a vegades
no, sé, no dir, és que ho ha dit el Toni, que, el Toni ha dit, home, depèn del que veuen a casa,
del que veuen a casa,
no?
Sí, però bueno, però amb alguns cops però
veure, no, a casa, no. Veure a casa pot ser el fet de que la figura del mascle és una figura dominant.
Sí, sí.
I per tant, ells poden ser i són mascles, i poden ser dominants a qualsevol lloc. I això és una mica potser el que també...
Sí, jo crec que hi té que veure... Allò...
Aquest problema, no, com que no hi ha hagut mai un mascle a casa meva, en un moment determinat sí que hi era, eh?
Ah. Necessàriament.
Però... A posteriori...
Però
teníem un metiendo en un jardín.
Teníem un gos, sí.
És que tu no t'hi comptes.
Alcalde.
No, jo el que volia dir...
Espera, acaba, Toni.
És molt important el que tu has viscut a la teva infància, que hagis viscut amb una família, en el meu cas no era gaire família, perquè era el meu mare i el meu germà, perquè els altres ja eren més grans, i que l'únic que t'hagin ensenyat és a respectar, a ser educat, a saludar a la gent, a ajudar amb algú, una persona gran que... Perquè a mi em havia passat, anàvem al mercat i em deia, mira, vés a ajudar la Doloretes, que era una veïna gran que anava amb un cistell carregat, ajuda-la a portar el cistell a casa seva. Jo he viscut... Això ningú m'ha ensenyat directament, ni a l'escola ni enlloc, com comportar-me en públic o com respectar a la gent, ho vaig aprendre a casa. I jo crec que la gent que fa aquestes coses són... Ells mateixos han sigut poc respectats o petits, moltes vegades, i han viscut actes violents a casa seva. Un pare que veu, o la mare que també veu, i quan arribava a casa li fotien dues castanyes, i que els pares s'insultaven entre ells, i em sembla que això deixa un pòsit que és difícil després
d'estabilitzar aquesta gent, però no sé, ja no, suposo que hi ha estudis sobre les persones que cometen aquests actes, i hi haurà alguns estudis, m'imagino, quin tipus de gent són, quin passat, quina infància, quines relacions han tingut.
Però jo també penso que...
No crec que hi hagi ningú que sigui dolent perquè han escut...
No, però en situacions com les que vivim avui, o fa anys ja, no? En situacions que no són justificables, estic dient com el sortint d'una festa, l'alcohol també hi pot intervenir molt amb això. Tu t'agafes unes atribucions o uns... una manera d'actuar que fa que actuïs d'aquesta manera, no? Que fa que arribis a aquest punt, no? Dic jo, tant per un costat com per l'altre, és que no ho sé. Però sí que, a veure, la situació o l'ambient en què estàs en aquell moment pot arribar, no sé, per el que estem veient, no?
Alcalde.
Bé, no, jo insisteixo en un tema que he tocat altres vegades, que penso que una part de les causes de tot això, vull dir, és la renúncia que hem anat fent les famílies a formar part de l'educació dels fills. Ho hem passat en el concepte escola, per dir-ho d'alguna manera, i aquella conversa que un pare ha de tenir amb un fill que difícilment avui hi és. Per altra part, hi ha un segon factor, vull dir, estem dinant, en general, vull dir, les cases, amb la tele posada, surten aquest tipus d'actes, etcètera, etcètera, i haurien de generar haurien de generar un debat que d'allò. Però com que s'han, diem, en certa manera, reproduït informativament massa sovint, d'aquest debat que s'hauria de generar es passa perquè es considera una cosa que... diguem-ho així, de cada dia.
Bueno, no? Això passa amb les dones mortes a mans de les seves parelles.
Exacte, vull dir, arriba un moment
que ja no aixeques el cap quan sents la notícia, no?
Exacte, vull dir, que et dona una mica la sensació de que el redactor en cap deu dir llàstima, avui no tinc cap mort, avui no tinc cap no sé què, no sé quantos. És el tema de la informació que hi ha avui dia. I avui venia amb una pregunta, vull dir, que la lligo amb això, vull dir, la pregunta era, què se n'ha fet de la Greta Thunberg? Fa 4 dies l'única informació que teníem era d'això. Fa 5 era el Glòria, fa 6 eren els disbarats d'en Trump. Ara, de cop i volta, com que tenim el virus corona aquest, o el coronavirus, o el que sigui, vull dir, tot això ha desaparegut, vinga, a la papelera de la ignorància, per dir-ho d'alguna manera, perquè, bum, tenim un titular bèstia...
Bueno, perquè ens anem solapant informacions i una...
Però doncs... solapant vol dir, si aquesta noia, per exemple, jo ho centrava amb la Greta Thunberg, estava donant un missatge important, de cop i volta ha desaparegut. Una de dues, o no donava un missatge important, o som uns falsos a l'hora de plantejar-nos totes les coses que ens plantegem a partir dels informatius,
Jo crec que més aviat la segona, no? Que a l'hora de fer soroll tothom s'hi apunta i després...
O a criticar l'Ajuntament.
És coneguda la tècnica de que una notícia mata l'altra.
Vila, acostis el micro.
És coneguda el sistema de que una notícia mata l'altra. I algunes vegades inclús es provoquen notícies per matar una que no convé.
Sí.
Estem, per exemple, en un moment que, curiós inclús d'analitzar. Què va arribar primer al món respecte al problema de l'epidèmia a Xina? Va ser aquell famós hospital fet en 10 dies. Allò va ser una notícia per tapar la gravetat que tenien ells a dintre, que ja feia setmanes que ho sabien i no ho volien dir, fins al punt que el que ho va denunciar el van passar a la presó. A veure, això ja vaig dir a la primera vegada que em van parlar, que en els règims comunistes no és d'estranyar que funcionés així. I una notícia mata l'altra. Recordo que hi havia una pel·lícula nord-americana que quan el president té problemes per ser reelegit, diu, què hem de fer? Diu, mira, fem una guerra a Orient Mitjà i veràs com la gent se n'oblida dels problemes que tenim aquí. Ens està passant això. I el món de la informació, lligo una mica amb el que abans dèiem, el món de la informació és molt curiós meditar-hi. A veure, els que, per exemple, com jo, que hem estat tants anys anant amb tren amunt i avall a Barcelona i a Mataró per estudiar tot això, el canvi que hi ha avui en dia d'anar amb tren o anar-hi aquells anys és horrible. Horrible ho dic perquè és que ningú enraona. Tothom està mirant els telèfons, sigui perquè està mirant el Facebook, sigui perquè s'estan fent whatsapps, sigui pel que sigui, però ningú enraona. Jo em vaig fer gran, per exemple, amb la companyia del meu pare, que encara no havíem arribat a Sant Pol i havia agafat conversa amb el de davant. I ara no hi ha converses. no hi ha converses, no hi ha tracte, no hi ha convivència improvisada, que és el que hi havia en els trens. I el metro de Barcelona és idèntic. Jo recordo que hi havia moltíssima gent que llegia el metro, el qual també havies de fer un esforç perquè a la vista, déu-n'hi-do, anar llegint el metro. Però ara és que tothom està també amb els telèfons i ningú en raona. I si això és la fruita de la informació, és una informació excessiva. I s'està fent servir moltíssimes vegades per tapar el que no convé.
D'això em queixo.
M'ho ha servit amb safata de plata. Doctor, sort que tenim un doctor a la tertúlia.
No sabia.
Que sempre ens apaga foc.
Ho
tens aquí apuntat, eh? Pere, realment hem de patir. Ens bombardegen cada dos minuts amb informacions. Sembla que no n'hi ha per tant, perquè dius la grip comuna, doncs per desgràcia mata moltes més persones i no es dona aquest boom, no? Què?
Amb la llengua aeronàutica, que és amb anglès...
Sort que di Pere Puig.
El doctor Labau,
digui. Toni, què?
Doncs amb la llengua aeronàutica, que és l'anglès,
sí.
La primera paraula que els ensenyen la gent que tenen que treballar a l'aviació i tot això, que li diuen over information is no information.
Mm-hmm. Sí.
Sobre informació és no informació.
Doncs deixa'm que li traslladi al doctor Pere Puig. Pere.
A veure, jo ho vaig seguint acuradament aquest tema. Uh-huh. Estic cada dia mirant un web que està informant del nombre de contagiats, dels morts, dels que sobreviuen a la malaltia i es curen.
Que són la majoria, etcètera. No?
Sí, de moment és la majoria. Sí. Tenim en aquests moments dos aspectes molt, molt, molt diferenciats. Un, el nombre de contagis. El nombre de contagis, segons les xifres oficials, no arriben a 80.000 persones en tot el món.
Uh-huh.
Bé. D'aquestes 80.000 persones, més de 25.000 ja han sobrepassat la malaltia amb èxit i s'han curat.
Sí.
En queden encara unes quantes que estan debatint-se amb la malaltia. Per una altra banda, hem de veure també que el nombre de morts és aproximadament un 2, un 3% respecte dels contagiats.
Uh-huh.
Això és una xifra que és molt inferior a la de grans pandèmies que hi ha hagut en el món en altres èpoques. La següent cosa que hi ha que dir és, fins ara pràcticament tot estava confinat a la Xina, ara sembla que Corea, a l'Iran i evidentment a Itàlia estan augmentant el nombre de casos i d'alguna manera això comença a preocupar, no? O sigui, que hi hagin ja diferents països que estan amb aquesta situació d'augment de contagis. Itàlia ho tenim aquí al costat. Itàlia ens aporta, ja ho hem vist, que a Tenerife hi ha un metge italià que va anar de vacances i ja anava contagiat sense ell sapiguer-ho i que ha manifestat la malaltia allà a la illa. Hi ha 1.000 persones de l'hotel on estava aquest italià que estan confinats.
Mm-hmm.
Perquè no saben si desenvoluparan o no la malaltia. Estem veient també que els creuers són un altre punt molt sensible. Per què? Pues perquè hi ha moltes persones que estan tancades en un espai molt reduït i que només que n'hi hagi un que desenvolupi la malaltia, allò s'extén com una gota d'oli. Per tant, l'OMS ens està ja pronosticant que hem d'estar preparats perquè aquesta epidèmia es transformi en una pandèmia. Pandèmia vol dir generalització.
Què és el que passa amb la grip, doctor? És exactament el que passa amb la grip comuna.
No, la grip no és una pandèmia. La grip és una epidèmia local perquè la grip que tenim, per exemple, aquí a Catalunya o a Espanya pot ser diferent de la que puguin tenir a França o de la que puguin tenir...
Sí, però sí que és veritat que a vegades els punts de grip són tan alts que es converteixen en pandèmia, no?
Pandèmia vol dir quan es generalitza tot el món.
I es pot donar el cas, en aquest cas, de la grip comuna?
Es pot donar el cas i s'ha donat.
Clar.
Per exemple, l'any 1918, l'anomenada grip espanyola que va començar a Kansas, perquè va ser una grip americana que van portar els soldats cap a Europa per la Primera Guerra Mundial, va provocar entre 50 i 100 milions de morts.
Sí. Però clar, també estem parlant d'unes èpoques on hi havia pocs mitjans per curar les persones, no?
I molta menys gent.
I vols dir que la grip i que el coronavirus necessites grans mitjans per curar?
No sé, t'ho pregunto com...
Jo diria que no. les malalties víriques, no. Malauradament, sí, ara tenim antivírics, però no sabem quin funciona amb aquesta d'això, i és pràcticament un tractament simptomàtic, i molts dels que empitjoren, que van a les UCIs, és perquè tenen problemes respiratoris de pneumonia, amb pneumonies atípiques que necessiten suport ventilatori, però que els antibiòtics no fan res. Els antibiòtics no fan res en aquestes malalties víriques. Poden haver-hi sobreinfeccions, sí, perquè quan tens una persona malalta que té problemes respiratoris severs, es sobreinfecta. I aleshores, evidentment, això encara empitjora més la seva situació i la pot portar a la mort. És evident. I molts dels que han traspassat, i sobretot l'exemple el tenim a Itàlia, que tenim més transparència amb això, són persones d'edat avançada amb malalties greus de base.
Clar. Digues, Jordi.
No, és que jo, respecte al tema que estàvem dient, jo el tema d'Itàlia m'ha tocat de prop perquè tinc un nebot que està d'executiu a la Campària, a Milán, concretament, i viu a Monza. Llavors, ell amb la seva família, que els nanos van a una escola a Milán, estan a Badalona, a casa seva, perquè a la Campària els envia de casa i que treballin per ordinador.
Però això és normal.
Inclús et diré que aquest noi ara havia d'anar als Estats Units i li han dit que no viatgi. Això, l'empresa. A Milán, ahir deien que estaven les cases, les botigues i les fàbriques tancades. Jo vaig trucar a la meva germana i m'ho va confirmar, perquè el seu fill és el que estava en aquesta situació. Vull dir que, sigui o no sigui normal, aquesta és la situació que s'està vivint. Jo per això volia fer un comentari respecte al que deia aquí el doctor, no?, d'Itàlia, doncs que ara
sí,
la cosa s'està incrementant aquí.
Itàlia,
a punt de que hi ha aquesta situació.
Itàlia té, em sembla que són 11 pobles o ciutats aïllades.
Ja n'hi ha un al sud, ja. Sicília diu que ja ha començat aquest matí, he sentit que al sud també...
Aquesta no la sabia. Sí.
Mira, ara llegeixo. Impacte de l'epidèmia de gripe 2018-2019. La normal.
Sí, sí.
490.000 persones, casos leves. 2.500 admissions estimades a la UCI. 35.300 hospitalitzacions estimades amb grip confirmada. 6.300 defuncions atribuïbles a la grip.
Però això a on?
Suposo que en el conjunt, en aquest cas, d'Espanya. Sí?
No, sí,
Europa? Europa?
No ho sé, és que t'ho pregunto perquè, clar, tot això depèn de si és una estimació mundial o és una estimació catalana.
Clar, però en el cas de que fos una estimació... catalana, ja t'ho dic jo que no.
Una demostració
Espanya,
de la falsa informació.
Espanya, t'ho confirmo.
Espanya.
Último informe semanal de Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.
Bueno.
Clar, parlem de 6.300 persones mortes atribuïbles a la grip, no?
Sí, per les complicacions de la grip.
Exacte.
Clar. No? El coronavirus no és més que una grip. És una grip. El que passa que el virus que l'està provocant era un virus desconegut.
Doncs per què ens espanten tant, Pere?
No vindrà de la Casa Reial,
clar,
això?
Per què ens espanten tant?
Per
què ens espanten
la corona?
Tant? Per què, alcalde?
A veure, no, t'estava, o sigui, confirmant el que deia el doctor Puig, no porto la calculadora i no ho he pogut fer. El percentatge de gent, suposant, donant aquesta notícia per certa,
sí, sí.
El percentatge de gent que va morir en respecte al percentatge de gent és infinitament més elevat que el que està afectant a la gent del virus de la corona, del coronavirus.
Bueno,
és més...
Sí, el que passa que, a veure, si això hagués sigut una grip normal a Xina, segurament no hi hagués hagut cap mena de rebombori.
Yeah.
Però com que era un virus desconegut, el mateix que va passar amb el SARS, el mateix que ha passat amb l'Ebola, el mateix que ha passat amb la grip porcina,
sí.
Etcètera, no? Tot això són virus que d'alguna manera... i muten, i aleshores
infecten a les persones.
Els que tenim una certa edat recordarem que allà als anys 50-60, a finals dels 50-60, vam tenir la grip asiàtica.
Sí, també.
Us en recordeu, no? I també vull dir... El que passa és que el nivell d'informació que probablement va causar un percentatge de danys més gran que el d'ara, no? Però vull dir, aquesta, diguem, informació més regulada, en certa manera...
Perquè tothom, tota la informació que t'arriba, és a dir, s'està exagerant molt totes les emissores, escoltes, s'està exagerant molt, tothom en parla mal. Primer punt de la tertúlia. Avui, o no, primer punt de les notícies. Ja són 1.600 els morts. Hòstia, el rànquing, vull dir, esclar, llavors t'ho estan dient. Poteu discutir d'en Manolo Escobar, tu, en tot cas, perquè, escolta, no estem igual, tu.
Escolta'm, estem acabant la tertúlia. Us volia preguntar també que l'altre dia va venir una especialista, una periodista, especialista en tema de caça, i va parlar de la caça del Port Senglar i van trucar els veïns de Can Carreres, que estan molt espantats, que tenen els tiros a 100 metres de casa. Us ho volia comentar, això.
Ja vaig escoltar.
A veure què en penseu d'això.
Home, que aquell home té tota la raó del món, perquè allà està vivint al Vietnam.
Bueno, estan molt espantats, clar, els veïns de Can Carreres, fins i tot s'estan plantejant manifestar-se.
Tu no vas escoltar l'entrevista d'aquesta?
Sí,
l'entrevista, la persona que va telefonar.
El Raül Gutiérrez va telefonar.
Ahir va sortir una notícia de...
Sí, a Massanes, un caçador mort.
A Massanes, això, un caçant senglars, sí. un company seu li va tirar un tret, el va confondre amb un senglar i el va matar, no? Accident, sí. D'acord. Però si no haguessin sigut allà caçant, no hagués passat.
Clar, però em parles de caçadors, però en aquest cas parlem de ciutadans que no tenen res a veure amb la caça
clar,
i que no poden anar a passejar lliurement pel bosc, caçadors, perquè estan espantats.
Aquests caçadors poden confondre una persona que està passejant pel bosc amb un senglar.
Doncs per això es queixaven.
Aleshores, clar, com hem de tenir d'alguna manera la possibilitat de que convisquin les dues sensibilitats, les persones amb el dret de poder passejar a prop de casa seva i els caçadors o el dret de poder caçar perquè tenen una llicència. Aleshores, evidentment, suposo que això les autoritats competents i els que en saben tenen que decidir...
Han de fer un carril per
no, per no fer un carril, no, però suposo, sí, suposo que hi ha d'haver-hi una distància determinada entre les cases i on viuen les persones i el lloc on es pugui exercir la caça.
Existeix, no? Aquesta limitació existeix.
Sí, el que passa que ahir, per exemple,
la bala no s'atura,
ahir a la tertúlia algú va dir que hi havia caçadors que baixaven fins la riera de Calella, clar, perquè allà hi ha senglars també i maten i baixen a matar els allà.
No
sé si és una zona on poden tirar tiros.
Si tu estàs a partir d'aquesta ratlla no val, però la bala ve de darrere. Ja, tu,
normalment el que va a caçar acostuma anar darrere la bèstia, perquè si deixes anar la bèstia com que et fes, te'n vas a caçar l'altre, no caçaràs res. Per tant, el problema...
O si no, la bèstia ve darrere.
El problema dels senglars és molt més greu del que molta gent es pensa. Sí. Jo ho dic per la meva família de pagesos a Pineda, i tenen verdaders problemes de mantenir les collites en bon estat quan els hi baixen manades de senglars de 10 i 12 bèsties a menjar. Fins al punt de que arriben a fer papers, diguem-ne, ridículs, que és anar a demanar el pa sec en els forns de Pineda que els hi pugui sobrar, mullar-lo i posar menjar pels senglars a vora els camins sense entrar a les feixes. Llavors, aquests mateixos pagesos són partidaris de que s'organitzin batudes per matar la quantitat de senglars que hi ha. I ho fan. Vull dir, el meu cosí de Pineda estava cansat d'anar amb un grup de Santa Susana a matar senglars i tenia allà un frigorífic ple de senglar, que és un menjar que no deixa de ser tocino, però és bastant fort de menjar. Per altra banda, la proliferació d'aquestes bèsties es va fomentar. Aquestes i tots aquells cabirols tipus cérvol petit, que està infestat d'això. I això potser va ser un error, que ja fa uns anys, de dir, hem de repoblar tot això. Home, a mi em sembla que s'ha de repoblar les coses que no perjudiquin. I llavors, curiosament, resulta que aquests senglars s'han pacificat. He explicat alguns d'aquests que van caminar per la muntanya,
que diu, 10 vegades trobes un senglar i et va seguint, tu et pares i ell també es para.
És un animal dòcil, això ens ho va dir
no,
la Caroline.
No, no és dòcil, el que passa
home,
que...
ens ho va dir la senyora que vam entrevistar, la Caroline Wagenhauser, que és una periodista científica, ella va dir que el senglar de caràcter és un animal dòcil, òbviament es defensa si veu perill, però si no, és un animal que en principi no ataca per atacar.
No, totes les bèsties normalment poden atacar si estan acompanyades de les cries i
clar,
tenen por de que els toquis. Però realment sempre hi ha hagut senglars que són agressius. Mm. I això t'ho explicarà qualsevol caçador d'aquí. I realment, home, jo he vist filmacions en barris d'aquests límits de Barcelona que hi ha els senglars pel carrer.
Sí,
això és un problema.
A la zona de Vall d'Hebron també és Tibidabo.
Això és un problema que d'una manera
o altra
es té que envestir.
Ja només faltarà que diguin que han d'anar lligats.
No treguis el tema, Martí.
Segons he vist en Facebook, diu és que a la muntanya hi ha caçadors armats. Dic, home, jo d'armats, jo caçadors sense armes no n'he vist mai enlloc.
Sí, home, però Vila, que els tingués al costat de casa fa fresa, eh? Els caçadors armats, que els tinguis al costat de casa, doncs... Clar, la gent
mira, jo com que les armes a mi no em fan cap por. I...
No et fan por les armes?
No,
doncs jo que més llum millor.
I jo no.
Sí, però les carrega el diable.
Sí, exacte. Escolteu-me una cosa.
Això és el que deien els militars. Diu, cuidao con les escobes, que a veces sale una bala.
Sí. No, sí. Què dius, Jordi?
No hem parlat de l'Aldi, que ja és bo.
Us ho volia treure perquè ahir vam sentir a Tejada.
Sí, perquè el qui no té feina, el gat pentina, això ja ho sabem. I ara, si,
però
ja
això ho dius per al Tejada?
Sí, tu li vas fer un parell de preguntes que no sabia per on sortir, va quedar amb Ursai. I,
quina pregunta li vaig fer que
no sabia? Li vas preguntar com és que amb el marcador no havia passat res. Diu, és que, i llavors quan li vas dir i en cas de tot el que els papers que heu presentat surti negat, diu iremos a por otro lado. Anirem a un altre costat, va dir. Llavors vol dir que bueno, tindrem merder sempre que vulguin i a lo millor ara, com que sortirà la processó de Setmana Santa, tindrà feina en fotes amb la processó per després continuar amb l'Aldi quan ja sigui a la tercera planta, tu.
Bueno,
jo penso que això d'anar a caçar és una actitud primitiva que es correspon a fa 300 anys o 500 anys que la gent...
1.000 anys fa.
Bueno,
els primers caçadors
que
són
anaven el diumenge...
Els prehistòrics.
Però portar... ho feien per menjar.
Exacte, hi ha qui caça per menjar i qui caça per divertir-se.
Què és la pesca, si no?
Escolteu-me, que tinc que acabar.
Matar per...
Doncs ens sap greu, ara que estàvem llançats.
No, que tinc
que
acabar.
Matar per distracció.
Sí. El Toni va a la seva.
És un...
jo ja puc anar dient.
No es pot matar per distracció. Mira quin elefant més gros. Pam, li fot tira una bomba de mà. No, no és això.
Bueno, Josep Maria Vila, Jordi Martí, Pere Puig, Quim Rei Alcalde i Toni Alabau. Passeu-vos-ho bé. Escolta, que demà enterrem la sardina.
Ara bueno. Se l'ha carregat la sardina.
No, sí. No, demà no, és l'enterrament de la sardina,
sí,
no.
Dimecres de 7.
Ah.
Espero que estigui morta quan l'enterrin.
Vinga, bona setmana.
Bueno.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't, amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
radiocalella.cat.
Anem atropellades de temps a aquesta hora. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la UNA, amb què avui?
Doncs a veure, obrim l'informatiu amb la mala notícia, perquè sens dubte és una mala notícia, de la menor que va ser presumptament agredida sexual aquí a Calella durant la nit de Carnestoltes, la passada nit de dissabte. En donarem tots els detalls a l'informatiu, que no en són molts, perquè hem d'entendre doncs, que es tracta d'una menor i d'una situació molt complicada. Per tant, hem d'entendre que la investigació està sota secret de sumari i pocs detalls en podrem donar, però si més no, ampliarem la informació que tenim a hores d'ara a l'informatiu. També parlarem de Malgrat i el Glòria, sí. No? Farem una mica un repàs a aquesta entrevista que li heu fet al primer tinent d'alcalde de Malgrat, en Jofre Serret, on ha vingut a explicar coses que en realitat ja sabíem, de que, per exemple, l'R1 s'ha de traslladar del front marítim, no? I de com els alcaldes del Maresme aniran a una per aconseguir aquest projecte que tirin davant. Un projecte que també ha dit que no arriba perquè suposa una gran inversió, no només de la Generalitat, sinó també de l'Estat espanyol, i que, per tant, veurem si realment es du a terme, tot i que també Serret ha dit doncs, que s'hauria de dur a terme a curt termini, no a mitjà curt, sinó directament a curt termini, davant l'emergència climàtica, i si ens creiem l'emergència climàtica, doncs que això ho hem de fer. Repassarem també més qüestions que ha tractat Malgrat, sobre també el pont, no? Aquest pont que va caure, que ara deixa sense vehicles.
Que ells estaven allà, diu.
I que ells estaven allà,
sort,
i que ho van veure.
Perquè si no, si arriba a passar el tren, no em vull ni imaginar el que podia haver passat.
Exacte. Sí. També parlarem de l'altra entrevista que has fet aquest matí, Sònia, de l'ATSOC, que donarà 10.500 euros a la investigació de les malalties minoritàries, i aquests altres 3.000 que ara donarà l'Associació Voluntaris i Amics de l'Hospital. En repassarem i en donarem també tots els detalls. També parlarem de la reunió d'alcaldes que ha d'haver-hi aquesta tarda amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Parlarem també de la temporada lírica, que ara, hores d'ara, s'està fent la roda de premsa de presentació i que està a punt de començar.
Molt bé, Naomi. Gràcies. Fins la una.
Fins la una.
Acabem amb música de George Harrison, el músic britànic, el Beatle, nascut tal dia com avui, de l'any 43. Demà tornem amb els alumnes de l'Escola Freta, aquí a la ciutat. Un programa, com sempre, possible gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor Riera. Us ha parlat un dia més Sònia Montanyola. Feliç dimarts, demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau. I really wanna see you.